Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín Clota. El govern d'Ada Colau portarà a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de dimecres un expedient per iniciar els tràmits de la connexió del tramvia per la Diagonal. Ho ha explicat aquest dilluns la tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat, Janet Sanz, que han confiat que es pugui aconseguir un bon acord amb els grups municipals. L'expedient demana celeritat a l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, i a la Generalitat per iniciar l'execució del projecte el 2020. El govern de Badalona anuncia accions contundents contra les màfies d'ocupació il·legals i de cultiu de marihuana. Ho anuncia l'alcalde Àlex Pastor després que els Mossos detinguessin diumenge 6 persones en relació a un incendi de Sant Roc. Ens informen des de Ràdio Televisió de Badalona la Susana Soldado. Bona tarda.
Bona tarda. Pastor ha informat que ja s'ha posat en marxa la taula tècnica entre Ajuntament i Endesa per detectar possibles fraus de subministrament a partir del mapa de sobreconsum de la ciutat. Aquesta tasca es farà de forma individualitzada, estudiant pis per pis la situació de cada habitatge per esbrinar si els motius de la punxada de la llum es deu a la vulnerabilitat de la família o a què es tracta d'un pis ocupat il·legalment. Pastor ha afirmat que el govern serà contundent contra aquests dos últims casos.
Anar amb els cossos i forces de seguretat, Mossos, mirar i, evidentment, denunciar per un tema de seguretat. Anirem al jutjat i, evidentment, s'estan mirant les fórmules jurídiques per poder anar fins al final i que aquesta gent pagui per el que realment no es pot fer, que en aquest cas és aprofitar-se d'altres famílies que els hi costa pagar les seves despeses, el seu lloguer, i per tant aquí l'Ajuntament ha d'actuar.
En cas de tractar-se de famílies vulnerables, l'alcalde de Badalona ha afirmat que es farà l'acompanyament necessari a través de serveis socials. Així mateix, l'alcalde ha demanat un enduriment del Codi Penal perquè les ocupacions tornin a ser considerades delictes greus i no lleus, com ho són després de la reforma feta pel govern de Mariano Rajoy.
I encara més temes, la veïna de Torreferrera que va denunciar des d'Egipte i a través del seu Instagram que el seu marit retira el seu fill de 3 anys al Caire, ha aconseguit el permís de residència, però continua tenint dificultats per recuperar el seu fill. Amb un FM, Pere Giral, bona tarda.
Bona tarda. Finalment, Farah ha aconseguit, després de ser-li denegat en primera instància, el visat per quedar-se al país, però assegura que es troba sola, desemparada i sense coneixement de quan podrà veure el seu fill.
Porto sense veure el meu fill des de dilluns, però fins a dia d'avui encara no sé ni quan podré tornar a veure el meu fill ni quan podré fer la reclamació de la seva custòdia.
Farah va arribar el 20 de desembre al Caire amb l'objectiu de fer efectiva la separació amb la seva parella, però el seu marit va retenir el fill de 3 anys que tenen en comú i la va amenaçar de mort si l'intentava tornar a Espanya. El seu cas ha sortit a la premsa egípcia i el llogater del pis on es trobava l'ha fet fora per no voler entrar en problemes. La senadora de Catalunya en Comú Podem, Sara Vila, explica la seva situació actual.
I va estar a punt de tirar la tovallola perquè no tenia res per anar a dormir. M'ha aconseguit un allotjament de 3 dies. La veritat és que però està passant molt malament perquè va de allotjament en allotjament, no troba res fixe, està intentant trobar un pis, però és molt difícil.
Des del Ministeri d'Exterior se li ha ofert una repatriació a Espanya que ell ha rebutjat perquè no vol tornar sense el seu fill. Per tant, ara mateix està a l'espera de poder començar un nou procés legal a Egipte que li retorni la custòdia del menor.
I amb resultats esportius, jornada 19 de la primera divisió de futbol, recordar que dissabte el Girona va empatar un davant de l'Alavés i ahir el Barça es va imposar a casa per 3-0 a l'Eibar. Avui serà el torn de l'Espanyol, que encara la jornada a les 9 de la nit al camp de la Reial Societat.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Des del Far, posant de moda les qüestions marítimes i marineres, posant d'actualitat tot allò que té a veure amb el mar. Des que el setembre passat arrencàvem l'edició, la temporada, la primera temporada del Far, sembla que són molts els periodistes, els companys, els mitjans que s'han afegit al carro de promoure l'activitat marinera, de veure el mar com a lloc d'enriquiment personal i cultural. I nosaltres encantats de que així sigui. De fet, hi ha mar per tots i per tothom. Si no ens el patem abans, vaja, si no ens el carreguem abans. si el cuidem i si el mimem. I si a poc a poc anem implementant mesures no només per no contaminar-lo més, sinó per a poc anar-lo recuperant. Hi ha sectors que ja estan treballant de manera decidida, el sector de la pesca n'és un, a través de les cogestions, o a través de les vedes, o a través de les zones d'exclusió de pesca. La pesca i el món pesquer està preocupat per l'evolució del mar de la Mediterrània, i ara ens queda a la resta de ciutadans que en siguem també conscients i en el nostre dia a dia implementem mesures que el protegeixin i el preservin. Des d'aquí les fomentem cada tarda, de 4 a 7. Bé, aquestes mesures i reflexions que tenen a veure amb la navegació, la navegabilitat, m'he fitut jo en un jardí que no vegis, i altres qüestions que esperem que siguin del vostre interès. Tot això convidant-ho amb l'actualitat general. Ben trobats darrere del programa i, com sempre, cada tarda a aquesta hora ens en anem de viatge.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
Arribem a port.
Bueno, nosaltres encara no arribem, i arribarem d'aquí uns minuts. Els que sí que han arribat a port són la gent de les cofradies de pescadors, la majoria, els que han pogut sortir o els que han sortit a pescar el dia d'avui. Si us sembla, coneixem avui el preu del peix viatjant fins a Cambrils. Daniel Rodríguez.
Sí, perquè avui ha estat una jornada d'aquelles com van patir també ja la passada setmana en alguns ports del Golf de Sant Jordi. No sé si a Cambrils han sortit amb el vent que ha fet avui totes les embarcacions. I ho preguntem a la secretària de la confraria de pescadors, la Clàudia Masdeu.
Doncs, Clàudia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Heu pogut avui sortir o no?
Sí, sí. Nosaltres sortim fins al pitjor dia. Sí, sí, les nostres barques encara han sortit. Aquí és una zona que cada vegada quan aquí el vent encara aguanta, la zona de l'Ametlla de Mar i Sant Carles és més fort, i aquí tenim la sort que encara podem sortir.
Clàudia, explicarem que evidentment doncs, el vent és diferent, depèn de la zona geogràfica. En el cas de Cambrils heu pogut sortir. Ha estat un bon dia, ha començat bé el 2019 a la confraria cambrilenca a nivell de captures?
Doncs, les captures van una miqueta justetes ara, però bueno, és normal ara a principis d'any, quan el temps tampoc acaba d'acompanyar del tot, aquestes ventades. És lo habitual, no és una època molt bona en quant a quantitat, com pot ser més un estiu, per exemple.
Quins productes estan de temporada, clar?
El què, perdó?
Quins productes estan de temporada? Quin peix?
Bueno, ara comença a entrar la galera, que canvi una espècie marcada per nosaltres, que el mes de febrer fem les jornades de la galera. I ara, doncs, ja et dic, a partir del gener i febrer, doncs, és una època en què les galeres estan molt plenes, estan molt bones, molt, molt gustoses, i és una bona època per aquestes.
Uh-huh. Abans et preguntava una mica també com heu començat l'any en general. Ens deies que, evidentment, doncs, costa una miqueta, no?, començar també, entenc, sí, a nivell de preus, no?, després del pic, no?, de Nadal.
Sí, gener és un mes que costa una miqueta, eh? És un mes que per tots és una miqueta complicat, i llavors doncs ens toca esperar que arribi més febrer, març, i que es vagi animant el mercat. Ara ja et dic, aquest mes, després de tots els Nadals, que el preu va anar millor, ara ja va una miqueta més justeta la cosa, sobretot en peixos tipus lluç, i sí, el pop sempre es manté, la canana també, però bueno, ja et dic, molt lluç, rap, aquests van una miqueta més justets.
Entenc que, evidentment, com la majoria de confraries, doncs, suposo que amb les expectatives posades, no?, a que la majoria d'espècies, doncs, que realment es mantinguin, no?, que no arribi aquest declivi que sol passar els mesos abans de que hi hagi l'aturada biològica, i a més de cara al bon temps, no?, en el cas de Cambrils, ara quants mesos us queden de feina, ja, de treballar per arribar a l'època,
sí,
en què fareu aturada biològica?
Totes les embarcacions de... Bueno, ara estem en veda pels matins, en veda de l'encerclament, sardina i seitó, i fins al 18 de febrer, però a la tarda, la subhasta i això, les barques d'arrossegament encara sortiran fins l'abril, i comencen la veda maig i fan maig i juny, dos mesos.
Déu-n'hi-do. Bueno, dos mesos, per tant, dos mesos d'aturada que tindran per davant. Escolta'm, aviam si aquest 2019 pinta bé. Demà hem d'ampliar una conversa que hem hagut de deixar a la meitat sobre les quotes de pesca, perquè avui hi havia reunió a Madrid sobre aquesta qüestió després de la decisió de la Unió Europea de la setmana passada. N'espereu alguna cosa o no?
Bueno, nosaltres tenim esperança, eh?
Sí?
Sí, sí, a veure, s'ha de ser conscient, i la Unió Europea ha de ser conscient, de que la pesca és molt diferent depenent de la zona costera en la que et trobes. No es pot comparar una pesca, per exemple, al País Basc, com la que tenim aquí al Mediterrani. Les nostres embarcacions són molt més petites, surten cada dia, tornen cada dia. Han de fer una tasca potser bastant d'investigació de cada zona i de cada modalitat pesquera, per poder adequar bé les normatives i no agafar-nos a tots per una sola normativa, que llavors sempre hi ha injustícies, diguéssim, i desigualtats, sigui per una banda o sigui per l'altra.
Clàudia, demà parlarem amb la gent de... Aviam si podem parlar amb l'Antoni Marzoa, que ha estat en aquesta reunió, ara que ja haurà tornat de l'AVE, i sí, donem més dades concretes sobre què se n'ha dit en aquesta trobada entre el Ministeri i els representants de les confraries catalanes.
Clàudia, perfecte.
Moltíssimes gràcies, secretària de la confraria de Cambrils. Que vagi molt
a
bé.
A vosaltres.
Cuida't, fins
vagi
després. A reveure. Gràcies, Daniel. Estem en contacte.
Seguim i esperant ja la galera, eh? Jo tinc ganes de galera, ja.
Oh, jo tinc ganes de... Tot el que sigui peix ja em va bé, saps? Estic amb un... Mira que era de petit, això, no, eh? Jo era d'aquells que feia ràbia, no?
No.
Aquelles coses, com les llenties, saps? Posava un plat de llenties i tenies un disgust que no vegis. I conforme et vas fent gran, cada vegada t'agraden més. Una cosa curiosa.
I són dies com els d'avui, que fa fred, almenys a la zona de la Costa Daurada. Sí, ja et dic jo que també apeteixen bastant. Avui n'he dinat, per cert.
No. Això és com la música de Lluís Llach. Conforme vas complint anys, et va agradant cada cop
també,
més. Eh?
També.
Bueno, gràcies, Daniel.
És un dels mites. Gràcies, bona tarda.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Navega amb el Far.
Alguns ens hem anat fent grans, hem anat complint anys i hem anat veient com l'Agència del Patrimoni Natural no acabava d'arrencar. El passat mes de desembre, les darreries del mes de desembre, per tant, les darreries de l'any 2008, es va presentar una proposició de llei per tornar a posar en marxa aquesta Agència de Patrimoni Natural. I ho feien amb el suport de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el PSC i també els Comuns. Què és l'Agència per protegir la natura a Catalunya? Doncs una iniciativa que porta molts anys de recorregut, almenys als despatxos, per entendre'ns, de taula en taula, però que encara ningú s'havia atrevit, havia trobat el moment d'implementar de manera ferma i decidida. Ara sabem que la voluntat és que, abans que acabi el 2019, aquesta agència sigui una realitat. Però jo crec que, abans d'explicar-vos jo què serà aquesta agència, millor que ens ho expliqui precisament qui està treballant per tirar-la endavant. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la senyora Marta Subirà. Senyora Subirà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè tots ho entenguem. Què serà aquesta agència, o què hauria de ser, en principi, aquesta agència?
Bé, com comentàveu ara en la introducció, aquest és un tema del que se'n parla des de fa molts i molts anys. De fet, des del moment en què es va crear el Departament de Medi Ambient, que com segurament molta gent sap, doncs va ser el primer Departament de Medi Ambient que va haver-hi a l'estat espanyol, a la primera conselleria de Medi Ambient, fins i tot abans que hi hagués un ministeri, ja es van crear una sèrie d'agències per tal de gestionar temàtiques concretes. Després d'altres noms, però es va crear l'Agència Catalana de l'Aigua, tenim l'Agència de Residus de Catalunya, i el tema del patrimoni natural, la gestió de la natura, era un tema que havia estat sempre allà, però que, com comentàveu, no s'havia acabat de materialitzar. Durant tots aquests anys hi ha hagut diferents intents per part de diferents governs de diferents colors polítics, però per una raó o per una altra no s'acabava de concretar. En aquests moments hi ha aquest consens que heu comentat de diferents grups parlamentaris al Parlament de Catalunya que s'han decidit a tirar endavant aquesta proposició de llei, que vol dir que és una llei que en lloc de sortir del govern i després anar al Parlament, surt directament del Parlament de Catalunya i s'aprova directament en el Parlament de Catalunya, de manera que s'estalvia força temps, cosa que en aquest cas és positiva perquè entenem doncs, que hi ha una certa urgència a l'hora de fer aquesta agència. Preguntaves què serà aquesta agència?
Exacte.
Doncs ha de ser l'espai administratiu, però també de gestió de la natura, del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya. En aquests moments, tal com està redactada aquesta proposició de llei, la idea és que pugui gestionar primerament els espais de protecció especial, el que coneixem popularment com els parcs naturals de Catalunya o el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta serà, d'entrada, la seva principal funció, tant pel que fa a la gestió d'aquests parcs naturals com a la biodiversitat i els hàbitats que s'hi troben.
Gestionar vol dir decidir quan es fan vedes de caça o on es fa la introducció d'una determinada espècie, quines mesures s'implementen perquè determinada espècie no desaparegui o tingui facilitats per anidar. Estem parlant d'aquesta aniguà. Estem parlant d'aquestes coses?
Efectivament, estem parlant de que en un espai que, com el seu nom indica, és de protecció especial, en principi, la idea és que tot allò que hi passi estigui dirigit principalment a protegir aquells valors pels quals es va declarar aquell espai. Declarem un parc natural quan considerem que en un territori s'hi donen unes determinades característiques, principalment doncs, que té uns hàbitats, una flora d'especial valor o una fauna també que mereix ser protegida. A partir d'aquí, excepte en el Parc Nacional, en els parcs naturals hi són compatibles moltes de les activitats o totes les activitats que s'han dut a terme de manera tradicional al llarg dels anys. En un parc natural doncs, ja està permès que hi hagi gent que visqui en les cases i en les masies doncs, que han estat construïdes des de fa anys. No s'hi pot construir de nou, és una de les característiques, o sigui, sí que poden mantenir-se els habitatges que ja hi són, però no se'n poden construir de nous, normalment perquè es tracta de sòl no urbanitzable i, per tant, no està permès que s'hi construeixin noves edificacions, però s'hi pot practicar l'agricultura, s'hi pot practicar la ramaderia, la silvicultura, s'hi pot caçar o pescar en determinades circumstàncies, però la gestió de tot aquest espai i de totes aquestes activitats doncs es fa a través d'un òrgan, que és el patronat del parc natural, on hi ha representació en funció de cada parc doncs del món local, del món científic, de la universitat, a vegades també dels propietaris o dels grups d'interès doncs, que hi participen.
Aquí hi ha diverses qüestions. Evidentment, l'agència comença tenint jurisprudència o podent actuar sobre aquells terrenys que són de la Generalitat. Aquí queden exclosos els parcs naturals de les diputacions o també es poden incorporar?
De moment, en aquesta primera proposta que es porta al Parlament, es tracta només de gestionar aquells espais que en aquests moments són de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, la Diputació de Barcelona, que gestiona una part important del patrimoni natural de l'àrea de Barcelona, ho seguirà fent. Això no vol dir abans, si s'arriba a acords amb la Diputació o amb altres entitats locals del país, doncs s'hi puguin anar incorporant altres espais. O sigui, això serà l'èxit de la pròpia agència. Si l'agència demostra que és capaç de fer bé les coses i es pot arribar a aquestes col·laboracions, el que segurament té més sentit és que el patrimoni natural d'un país com Catalunya doncs, tingui una gestió general homogènia o coherent, més que homogènia, perquè cada espai és diferent i, per tant, no és el mateix gestionar un parc de mar, un parc marí, que un parc d'alta muntanya, per tant, no pot ser la paraula homogènia segurament no era la més adequada, però sí coherent, no?, que les polítiques de protecció del medi doncs, siguin coherents a tot el territori.
Quan parla de gestionar un parc de mar, per tant, haurem d'estar en col·laboració, en coordinació amb pesca de la Generalitat, per exemple, o no és
sí.
Així? Sí, no?
Sí, de fet ja és una col·laboració que tenim molt estreta. Nosaltres hem participat com a Departament de Territori i Sostenibilitat des de l'àmbit de Medi Ambient en l'Estratègia Marítima de Catalunya i ells han participat en l'Estratègia de Biodiversitat i del Patrimoni Natural, perquè realment arriba un punt en què la distinció d'allò que passa en el mar és molt fina i el fet de protegir el fons marí, però a l'hora de permetre la pesca i assegurar doncs, que els pescadors poden seguir fent la seva feina, és absolutament imprescindible.
El tema autofinançament, com està... A veure, això està a les beceroles, eh? Ho dius, s'ho estan parlant, sí. Estan... És a dir, alguna d'aquestes coses pot canviar, però a hores d'ara es parla de que l'agència s'autofinanciï. Com? I no sé si està previst...
Jo no diria que la paraula sigui autofinançar-se. Al final, quan parlem del patrimoni natural i la biodiversitat d'un país, estem parlant de l'entorn en el que vivim i de la base que fa doncs, que puguem seguir vivint. No? Hem conegut en els darrers anys doncs, com l'amenaça de desaparició d'algunes espècies pot posar en crisi fins i tot la vida de les persones o els conreus, l'agricultura, com el cas de les abelles, no? Que potser ha estat un dels més notoris. Però estem parlant d'aquell com que té un punt d'intangible i que segurament no es podrà autofinançar o no podrà generar beneficis. Al final és responsabilitat de tot, de les polítiques públiques, dels governs, protegir la natura i destinar-hi els diners que toquen. De fet, el que preveu la proposició de l'agència és que es doti d'un fons pel Patrimoni Natural de Catalunya i que aquest fons del Patrimoni Natural es nodreixi a partir d'instruments financers diversos. Per una banda, els pressupostos de la Generalitat, que hi han de destinar els diners que corresponen, tant des de l'àmbit dels recursos humans com els recursos materials que són necessaris. Però sí que és veritat que hem vist en tots aquests anys que aquests pressupostos de la Generalitat, els pressupostos normals, acostumen a ser sempre insuficients perquè el país té moltes prioritats i normalment sempre, per algun motiu o per un altre, passen davant de les polítiques de medi ambient. Aleshores, ens hem hagut d'estrènyer una mica el cervell i dir d'on podem treure diners. I hem pensat, hem de mirar, de veure si amb la fiscalitat ambiental, si a través dels impostos doncs, que castiguen aquelles activitats més dolentes pel medi ambient i això permet ingressar uns diners a la Generalitat, podem fer que aquests impostos siguin finalistes de manera que repercuteixin en el benestar i en la salut i en el medi ambient que està necessari per la vida de les persones. I és per això que en aquests moments es preveu que a través de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles, que entra en vigor entre el 2019 i el 2020, doncs el 50% del que es recapti pugui anar a aquest fons pel patrimoni natural que ha de servir per complementar els diners que de manera regular doncs ja posarà la Generalitat en aquesta agència.
I tot això en un context on alguns indicadors parlen de que Catalunya està perdent biodiversitat, s'està disminuint les poblacions de determinades espècies.
Sí, efectivament. Això no és un fet només local, no és un fet que passi només a Catalunya, sinó que passa a nivell de tot el planeta. De fet, de la mateixa manera que cada any se celebren les anomenades convencions sobre canvi climàtic, també cada any, encara que són una mica menys conegudes, se celebra cada any una convenció sobre biodiversitat, sobre diversitat biològica en el conjunt del planeta. I des de fa anys que s'alerta d'aquesta pèrdua de biodiversitat global. Això es produeix per moltes causes. Una és precisament el canvi climàtic. El canvi climàtic fa que hi hagi algunes espècies que no tenen temps a adaptar-se a aquest canvi i que, per tant, progressivament van desapareixent. També ho fa la pressió humana sobre els diferents espais. Els canvis d'usos del sol, el fet que abans hi hagués uns determinats espais que estiguessin conreats i que això promovia una determinada biodiversitat, hem passat a embosquinar-se, fa que aquelles espècies que podien viure bé amb espais de conreu, amb espais agrícoles, doncs potser ja no ho puguin fer amb espais més de bosc i viceversa. Espècies que viuen bé amb espais de bosc, doncs potser no ho fan de la mateixa manera amb espais conreats. Evidentment, quan en un espai agrícola o en un espai forestal doncs es procedeix a fer-hi una urbanització, una indústria, que en molts casos doncs està permès i està així previst per l'ordenament urbanístic, doncs també aquelles espècies que poden estar allà doncs poden desaparèixer. El que es pretén amb la xarxa Natura 2000, que és una xarxa de protecció a nivell europeu, és definir quin tant per cent i quines són aquelles espècies que anomenem d'interès comunitari, que són espècies que estan presents a Europa i que volem que es conservi, i quines són les accions que hem de fer per evitar que desapareguin. Per tant, d'alguna manera, la gestió que també haurà de fer aquesta Agència del Patrimoni Natural és assegurar que es compleixen aquestes accions vinculades a la xarxa Natura 2000 que ens correspon a Catalunya perquè no hi hagi aquesta pèrdua de biodiversitat, al contrari, que fins i tot es pugui recuperar.
I, finalment, en la base o en la implementació d'aquesta proposta hi ha una certa autocrítica. Autocrítica perquè durant aquests 15 anys no s'ha implementat aquesta agència. I, de fet, mirant i fent memòria, les quatre formacions que s'han mostrat, que ho tiraran endavant, favorables a tirar-ho endavant, totes quatre han tingut govern en un moment o altre. Per què han fet aquesta autocrítica?
Bé, aquí també, una mica amb el que, com els que dèiem, de la pèrdua de biodiversitat, són moltes les causes que conflueixen. Al final, si veiem el que s'ha anat fent en els darrers 25 anys en què hi ha hagut polítiques ambientals i Departament de Medi Ambient al govern de la Generalitat, veurem que la feina se n'ha fet molta. Jo abans he anomenat doncs, que s'ha creat l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus de Catalunya, s'ha creat el PEIN, el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, que és el que ha permès disposar d'aquests espais protegits, i després s'ha actualitzat amb la xarxa Natura 2000 i amb les successives actualitzacions també del PEIN. S'han declarat 14 parcs naturals en diferents èpoques i en diferents moments, és a dir, cada feina se n'ha fet molta. El que s'ha detectat amb els anys és que segurament l'estructura administrativa de la Generalitat, que té una certa rigidesa, potser no permet donar prou bones respostes, prou àgils, prou ràpides a les necessitats que té la gestió del patrimoni natural. Mm-hmm. És a dir, algú podria dir, per què una agència? Si hi ha una Direcció General de Medi Natural, i és veritat, hi ha existit sempre, és a dir, no és que no hi hagi hagut instruments de gestió, els parcs naturals tenen els seus òrgans de gestió, i la Generalitat sempre ha tingut una Direcció General doncs, que s'ha ocupat d'aquests temes. El que finalment hem vist, o finalment, o des de ja fa uns anys que es pensa que caldria, és disposar d'una eina més àgil, que pugui ser més, que pugui respondre més ràpidament a les necessitats que demana el territori en la gestió del medi natural, que a vegades s'ha doncs, de respondre després que hi ha hagut una ventada o després que hi ha hagut una riuada o quan hi ha hagut algun tipus d'esdeveniment doncs, que fa que un camí s'hagi doncs, d'obrir ràpidament. Aquesta agilitat també ha canviat molt el tipus de perfils que es necessiten en la gestió del medi natural, que segurament doncs, a nivell de funcionariat de la
Marta,
Generalitat, doncs potser no hi són tots. Digue-li.
Si em permet, l'haig d'acomiadar aquí.
Sí.
En tot cas, tindrem temps per seguir-ne parlant.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'imbrígol i si penses massa al passat i si pogueries fer tot assai més bé i si no dius quasi mai la veritat és peco encara no s'és preparat per ballar la dansa de la realitat peco cada dia s'és fent la tua història sense pensar que tens el pentitòmetro a 2000. Peco del demà encara no saps res i el que vols és anar aquí ara mateix. El que desitges, bé, demà arribarà, no hi és encara. Tu vius en aquí, en aquí, en aquí i ara. I que tu, i que tu,
dos quarts de set.
Arribem a port.
Vinga, anem fent camí cap a port, tot xinutxano, amb el dringar del motor, top, 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 aquell dringar desordenat, de motor de gasoil. Què tal, Francesc Marot, com va això?
Molt bones tardes a tothom. Bé, el que dius tu, aquest pup, 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 pup,
pup, sí, de poca velocitat, però molta persistència, top, 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 i fins que arribes, descarregues les caixes, és una mena de, és un so especial, és una manera, és un... En mar, ara ho parlem amb el... En mar és molt complicat. A mi em fa molta gràcia quan la gent et diu ostres, anem a navegar un dia. A veure, si no tens un objectiu, és la cosa més avorrida del món. Un cop has sortit del port, què fas?
Jo he fet de peixater, però a mar mai m'ha agradat.
No? No m'ho diguis, això.
A més, vaig anar un dia a Calamars i quan vaig arribar a casa, la dona va haver d'anar a comprar l'endemà perquè la nevera no va quedar res. Vaig treure hasta la primera papilla, em penso. Vaig arribar a casa, em vaig començar a fotre pa i xorissa, el que vaig trobar, perquè venia mort de gat.
És que això, el calamar, és molt traïdor, eh?
Estàs allà...
Quiet, que l'aigua et va movent.
El que dius tu com el motor, sents una mica de xup.
Sí.
Xup.
Sí.
Xup. I em va... Mira, anàvem un d'aquí d'anys que tothom el coneix, el Moreno. Diu, fota't a sota a dormir. A dormir, no es podia...
Impossible. L'altre dia hi ha un reportatge d'una gent que dona la volta al món i m'imagina... Bueno, com ara l'exalcalde de Tarragona, en Miquel Nadal, que vol anar a fer la volta al món. I sempre pensava, dic, ostres, dic... Quan t'enganxa una tamborinada d'aquestes potents allà al mig de l'oceà i tal, que saps que no hi ha cap altra sortida que passar-la, ha de ser molt agobiant, eh?
Sí. Jo el que sé que m'he trobat dos cops quan feia de peixater ja fa molts anys... que una barca va portar amb un noi que el va tallar per la meitat.
Ui, ui, hòstia, mare de Déu.
Sí, i amb una altra barca, un noi amb el peu també bastant fotut.
Pensi, és que aquesta és una feina que té.
És molt perillosa.
Va, aviam què ens expliquen des de... Avui des de Vilanova i la Geltrú. Ivan.
Avui des de Vilanova, des del Garraf, arribem a port amb el Toni de l'Àguila, que és el vicepatró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Toni, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Estaves escoltant això que parlàvem, escolta'm aquest tup, 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 tup dels motors, al final acaba fent afició, això.
Sí, sí, és una cosa que és un soroll que entra dintre del teu cap i es queda allà permanent.
Que, no sé si has passat... Tu ets de navegar o no?
Sí, sí, jo actualment sóc el patró d'una embarcació d'encerclament i navego com a mínim 5 dies a la setmana.
I tu quan t'enganxa, què? Què fas? Perquè els que són de navegar poquet, ho veig tot això, eh?
Bé, quan t'enganxa, doncs, si val molt el jornal, intentes treballar i, si no, mitja volta i cap a casa.
Sí?
Sí.
I has hagut de fer voltes moltes vegades o no, tu?
Sí, sí. Vull dir, tampoc no ens hem de... Hem de sortir a guanyar-nos el nostre sou, però no a jugar-nos la nostra vida.
Sí, sí. Ni una marejada, eh? Com deia en Francesc, hosti, una marejada. Tu te mareges o ja no?
No, jo de jove, em marejava el primer dia que anava a treballar als estius i després ja no em marejava mai més. I ara ja no em marejo.
Hi ha un truc o no per no marejar-se?
No, en veritat no hi ha cap truc. El truc és, bueno, hi ha remeis, no?, casolans, com no beure lactis, no prendre lactis, ni llecs, ni iogurts, ni derivats, prendre Coca-Coles, que va molt bé als sucres, I el que va molt bé és no mirar punts fixes i sobretot no mirar l'horitzó, perquè l'horitzó com es mou, llavors
ja t'ha fotut.
Fa que el teu cap també es mogui.
Doncs ja ho sabeu, proveu vosaltres mateixos.
Això és una cosa, suposo, que a vegades ha passat aquí a Arenys, que vull dir, quan entra una barca ja temporal i que hi ha l'espigó, no? I veus que la barca puja i de la noche a la mañana ja no la veus. Dius, ostres, on està la barca? M'entén el que vull dir?
Ja se l'ha fotut al mar, eh? I és aquelles coses que són curioses. Escolta'm, encerclament... Per tant, estàs de veda, no?
Sí, estem de veda, comencem a treballar el diumenge a la nit, ja, per dilluns que ve.
I gana, amb ganes o no?
Sí, a veure què tal es planteja la temporada, a veure com comença l'any, i bé, i amb ganes de tornar a les feines d'estar en mar.
Sí, ostres. Què has aprofitat per fer aquests dies?
Bé, doncs ara aquesta època s'aprofita per fer quatre retocs a la barca, arreglar, pintar, fer el manteniment una mica més general de la barca i res, quatre dies per escapar-se on es pot.
En Antoni Marot, que era peixater, ostres, quan tornava les barques a navegar, novament era un... Aviam, no?
Sí, és el que passava quan hi ha temporal, sobretot, però el que diem, a vegades veies que venia la barca i de la noche a la mañana la veies i després la mateixa barca, puf, com baixava, que l'espigó l'amagava una mica, però és que baixava, vull dir... Jo ja dic, jo, a mi de la mar no m'ha agradat mai, vull dir, però a vegades hi ha hagut casos que veus això i dius, hòstia, han de tinguem molt de valor aquests homes per sortir
així. Molta biodramina, eh, Antoni?
Bueno, jo crec que els homes del mar ja estan curats amb aquest aspecte. Això al mar li tenim tots molt de respecte, però tampoc som tan valents. Vull dir, una mica de seny i respecte.
A mi em fa gràcia perquè Arenys i Vilanova són dues poblacions que estan, cada una d'elles, a 40 quilòmetres de la gran ciutat. És a dir, Vilanova està a 40 quilòmetres de Barcelona, Arenys està a 40 quilòmetres també de Barcelona. Comparteixen moltes coses, no només distància, i evidentment hi ha algunes coses que les diferencien, no? Vilanova és capital de comarca i Arenys no ho és, Vilanova viu moltíssima gent i Arenys tot just 15.000.
Sí.
Vull dir que, però a nivell marítim, a nivell mariner, les dues poblacions estan equidistants a el que seria la ciutat de Barcelona. Tenint en compte Barcelona i el seu port i tot el que mou, estar a 40 quilòmetres és un avantatge? És a dir, permet treballar més lliurement?
Bueno, jo he anat a comprar molts de cocs a Barcelona, a la Barceloneta, i havia anat a comprar molts de cocs.
Sí?
Sí. Jo tenia un dipòsit, podia anar a comprar, i quan aquí era veda, per exemple, al mes de la veda, ja podia anar allà a comprar a la Barceloneta, si no hi havia veda. Si hi havia veda que ho feien junts, no, però si no hi havia veda, podia haver i anava.
Carai. De fet, el Museu Marítim aquest cap de setmana ha fet activitats precisament per posar de manifest que a Barcelona també hi ha pescadors, no? Que és una cosa que segurament molta gent desconeix.
El que passa que jo el que m'he donat compte és que més o menys aquí hi ha uns quants barcos més, però vull dir, no hi ha gaires barcos a cap port, eh?
No?
A Barcelona potser són 9 o 10 barques grosses o 11.
Aquí quantes som?
I aquí també més o menys per ahir.
9 o 10. Quantes sou a Vilanova, Antoni?
A Vilanova de Rastros són 24, diria, o 22.
Això es nota a l'hora de...
I de llums hi ha 7 embarcacions.
Ah, clar, això a l'hora de la venda es nota, perquè no és el mateix vendre 12 barques o 11 que 24, dic jo, suposo.
Sí.
Les captures, evidentment, doncs, no són les mateixes i clar, les doncs, també... que viuen d'això, dels barcos i de les ventes, doncs es poden mantenir, que ja portem uns quants anys de davallada de barcos.
Sí, aquí també, eh? Aquí a Arenys, vull dir, el que hi havia hagut i el que hi ha ara, no s'hi sembla.
Per això Vilanova és de les cofradies potents, clar, per la quantitat d'embarcacions, per la quantitat de peix que moveu, per tot el que comporta tenir, doncs això, 22 embarcacions de rastre, no?
Sí, dintre del que cap són, com a cofradia, unes de les més potents, evidentment. També els extrems, no?, són bastant potents, amb flotes de rastre, de Sant Carles, Roses, l'Escala, tot allò. Però per aquí la zona centre, o Tarragona també té molta flota, però el que deies tu, no?, Barcelona, Arenys, Vilanova, potser Vilanova som el que tenim una mica més de flota, però això, els arrastros sí que com han d'entrar cada dia al mateix port, doncs no veuen aquest avantatge, però nosaltres les llums que a vegades som itinerants no veiem com una desavantatge aquesta proximitat entre ports, sinó a vegades és un avantatge perquè podem anar saltant de port en port sense haver de fer grans distàncies en una mateixa nit.
La distància és mínima.
Escolteu, un port que té més barques vol dir que la seva zona hi ha més peix o senzillament vol dir que mira, n'han sobreviscut més?
Home, no ho sé, jo, per exemple, Sant Carlos de la Ràpita fan dos subhastes al moment.
Val.
És a dir, no una subhasta, sí, jo, aquí, i... fan dos.
Déu-n'hi-do. Antoni, què deies? Perdona.
No, que jo crec que sí que en zones on potser hi ha més peix, evidentment la zona de l'Ebre és un lloc que per coses de la natura, no? Amb l'Ebre i el riu, els fons que n'hi ha, doncs és evident que hi ha més peix que a la zona central, i al igual que a la zona nord, que hi ha caigudes de molta profunditat i hi ha més fons diferents, també hi ha molta proximitat del Ter i de rius. Llavors, clar, els rius són vida, donen aliment, i sí que és cert que hi ha més peix. També depèn del canvi generacional, que és una cosa que avui en dia s'està perdent. Hi ha moltes embarcacions, molts armadors que no tenen generacionalment a casa un fill o una filla que pugui seguir amb la barca, i per això moltes s'estan perdent.
Però jo aquí hi ha dues qüestions que són fonamentals, penso, eh? Jo dic la meva i ara vosaltres dieu la vostra, que sou els que coneixeu realment. Però hi ha dues qüestions que són fonamentals. Per una banda, perquè la Unió Europea ens està fotent unes castanyes que et mores a la pesca a la Mediterrània. L'altre dia parlàvem amb representants espanyols a la Unió Europea, la Clara Aguilera, que va estar defensant a Europa una miqueta la situació de la Mediterrània, i en Raül García, dels ecologistes, la situació, i realment és molt difícil que Europa ens entenguin. Veurem que els han explicat aquest matí a l'Antoni Abad i a l'Antoni Marzoa des de Madrid, però les castanyes que està fotent Europa, la pesca tradicional és important, i després, aquí falta un... És a dir, aquí ens hem passat la vida dient que això de pescar és molt dur i que és per gent molt, molt contada. És a dir, hem foragitat l'interès de la gent per la pesca. Igual que va haver un moment que vam foragitar l'interès de la gent per la pagesia, no? I ha costat un munt recuperar-ho, i ara sembla que tornem a recuperar pagesos. Hem foragitat l'interès de la gent per la pesca. I ara, segurament, si ho preguntes, poca gent et dirà, sí, jo vull ser pescador.
Bueno, jo crec que aquest senyor que està enronant amb nosaltres, jo crec que també és el que diem. Abans hi havia molt de peix, molt, i ara no n'hi ha. El per què? No ho sé. Però és que abans aquí, per exemple, el que diem de vendre, començar a les 4 de la tarda la subhasta aquí, i acabar a les 7. I vendre 10. Ara, en una hora i pico, quasi bé ho han vengut tot. Però és que jo crec que no hi ha peix.
Ja.
S'ha perdut el peix. El per què? Potser massa els arrastres, els motors massa grossos, la brutícia que té l'aigua, diguéssim que tot és plàstic i porqueria, però jo crec que, bueno, el peix que sortia abans no surt ara ni en pintura ni una quarta part.
Ara sento l'Antoni, que ara vull que l'Antoni en digui la seva, eh? Però fixa't una cosa, és veritat. Bueno, és veritat. Ho dono per bo, d'acord? No tinc dades, per tant, Francesc, ho dono per bo. Però tampoc hi ha feina per als metges, i tampoc hi ha feina pels... tampoc hi ha feina de comercial, i tampoc hi ha feina de, no sé, de mecànic de cotxes, i tampoc... I, en canvi, la gent ho intenta. El problema de la pesca és que ni ho intenten.
Sí, bueno, també el problema pot ser que és el que diu aquest senyor, que, per exemple, si no tens un fill darrere que continuï, sí. Quan tens que desplegar d'aquella barca, què fas? Deixar-la.
Antoni, va, que tinc ganes de saber què en dius tu.
Bé, doncs aquí hi ha molts factors, no? Sí que és cert que no hi ha les quantitats de peix que hi havia fa 40 anys, ni fa 20, ni segurament fa 10. Quina és la qüestió? Doncs moltíssimes, no? Comencem des de la costa, la brutícia, a les depuradores que no aboquen, aboquen només aigua dolça i processada. Llavors això, no? Ja perd, el marisqueig s'ha perdut degut a les depuradores. Si no hi ha marisqueig, no hi ha norades, perquè m'entengui, no? O tots els peixos que mengen d'aquests marisquets. Si no hi ha això, els pops se'n van més cap al fons a buscar més aliment. Vull dir, tot, no? Es va com separant de la costa, i, evidentment, contra més se separa, més es perd, no? És més difícil de trobar. Per una altra banda, el consum de peix també és una cosa que ha disminuït. Els avis menjaven molt de peix i la gent jove, doncs, com l'odi onguis molt net i sense gaire feina, no menja aquesta quantitat de peix. Llavors, les barques s'han reduït per diversos factors, no? Perquè no s'ha trobat suficient peix com per mantenir-les i el preu ha baixat degut a que el consum ha baixat. Llavors, no? és un esglaó cap a baix. Fins on? No ho sé. Jo penso que els que aguantem, no? És com el que deia Déu de la pagesia, els que aguantin i es quedin, hi haurà consumidors que, evidentment, vulguin un producte de primera qualitat, de proximitat zero, evidentment, amb un altre tipus de cost, però, clar, el que no es pot mantenir és vendre lluis de platja als preus que s'han venut aquest any passat, que han sigut molt baratos, no? Perquè hi ha molt lluç que ve de fora, no? Llavors, aquí és on la gent ha de fer el canvi, no? Els que segueixen sent consumidors de peix han de fer el canvi de valorar quin tipus de peix, no? Si volen qualsevol peix o volen pagar una mica més i tenir peix de proximitat. Que faci, no? Que ajudi a que les famílies de pescadors, les cofradies i tot l'organigrama, no? Que està subjecte a això, doncs també aguanti, no? I no es perdi.
Jo volia preguntar-li una cosa, i vull dir, és que sempre ho he dit, a veure si vostè sap alguna cosa de tot això. Jo sempre dic que, per exemple, amb el peix, les algues de mar no són salades com eren abans. Perquè et trobes que compres un ceitó o una sardina i l'endemà quasi bé l'has de tirar, si no la vens. Quan anys enrere, compraves sardina el dijous sant, la tenies el divendres i sap, i el dijous de Pasqua podies anar a fer una sardinada, la sardina estava intacta. Ara, avui dia, no sé si tu d'això és, però jo veig que molt de peixos, sardina, sobretot ceitó, el que no es ven un dia que tu ho portis a vendre, l'endemà està fet farina, allò.
Antoni.
Bé, jo et diria que amb el peix de costa no passa això. Vull dir, sardina d'avui per demà està perfecta i per passat demà també a la nevera. La salinitat s'ha perdut, és el que et venia a dir jo abans, no? Les depuradores que abans filtraven un tipus d'aigua i abocaven un tipus d'aigua al mar, avui en dia aboquen només aigua dolça sense cap tipus de matèria orgànica. Llavors, evidentment, pues, entre això i les... No? I la quantitat de neus i de pluges que, per exemple, hi ha hagut aquest any passat, que, evidentment, porten molta aigua dolça al mar, cosa que és bona, no? O sigui, els rius és bona perquè porta sediments i porta aliment, no? Les depuradores és dolenta perquè està buida d'aliment. Però, evidentment, a la franja de la costa s'està abocant una gran quantitat d'aigua dolça que, bueno, no sé jo fins a quin punt pot fer que perdi salinitat, però bé.
Jo dic que
segueix tenint més gust un ceitó o una sardina d'aquí del Mediterrani que no pas una de l'Atlàntic, pel fet aquest, no? per la salinitat.
Jo he sigut peixet ahir, comprats pel dematí, en les Estrenyines, una caixa de sardina o ceitó del tamany de, bueno, de mida, per dir-ho així. I és el que et dic, si no la venem el dia entre el dematí i la tarda, l'endemà, com vas a buscar aquest peix, està allà que es desfà. No sé quin és el motiu exactament, però abans, anys enrere, això no passava.
Escolta'm, em quedo amb dues dades que has donat, Antoni, i faig un recordatori recent. Deies, és que la gent no menja prou peix, no? Deies tu, bueno, hi ha una dada, ganes de punxar, també t'ho dic. Però, deies, bueno, un 80% del peix que es consumeix ve de fora. Només el 20% del peix que es consumeix és pescat per vosaltres. Quan dic vosaltres, vull dir els pescadors de tota la costa catalana. Per tant, tenim un 80% de recorregut per introduir el nostre peix. Una banda, una dada. I l'altra, estic d'acord amb tu, no s'explica ben bé l'avantatge. És a dir, el que s'ha fet en pagesia, el tomàquet de proximitat del agricultor de la teva és un tomàquet que madura al sol i no madura amb una càmera freda, no? amb una nevera. Per tant, aquell tomàquet és més bo. Això que sí que s'ha fet en pagesia, no s'ha fet amb peix. Vaja, la campanya aquella de la Generalitat de peix de costa, no sé si recordeu, de novembre, si no m'equivoco, que va durar 10 dies, perquè jo no l'he vist més. Per tant, falta, no sé, jo crec que, no sé si heu de ser les cofradies, o ha de ser la Generalitat, o heu de ser les cofradies i la Generalitat, o ha de ser no sé qui, però falta una campanya potent com la que es va fer amb el cultiu biològic i amb el producte de proximitat i amb tot el que s'ha fet amb el sector de l'agricultura. Penso, no sé què en penses tu.
Sí, jo penso que falta una campanya potent i de profunditat. Jo el que penso és que s'ha de... O sigui, més que campanyes, s'han de fer cercles d'educació de la societat, no? Perquè és molt... No? Per un peixater o per un pescador o algú molt proper a aquests cercles, és molt fàcil anar a la peixateria i saber quin peix és fresc, quin peix no és fresc, o quin peix et pots menjar o no. Llavors, aquest tipus de coses ho hauria de saber molta gent, no? Vull dir, no sé si començar a fomentar les escoles, si fer cursos des de la Generalitat, els ajuntaments, les cofradies, per ensenyar què és el peix fresc, què és el peix de qualitat. Ara, per exemple, la cofradia hem agafat la iniciativa, no? A través d'un codi QR, saber quina espècie sí. és, quina barca l'agafa, no? Jo suposo que n'heu sentit a parlar.
Sí, en l'Ivan ens ho explica.
Això és una iniciativa que hem agafat naltros com a cofradia per tirar-la endavant amb certs peixos de qualitat, doncs que siguin de fàcil reconeixement, perquè evidentment no és el mateix una aurada silvestre que una aurada de piscifactoria. Ja. Llavors, ja com a consumidor, evidentment no vols pagar el mateix o no vols que t'enganyin, no? Si vas a un restaurant que et diu que té coses de Vilanova, però que nosaltres, que som la cofradia, sabem que no passen a comprar o no sabem d'on t'atreuen aquest peix que diuen que és de Vilanova, doncs ara el consumidor ho podrà comprovar. Llavors, al cap i a la fi, ha de ser el consumidor qui tingui ganes de demostrar què és el que ell està menjant, no? És com el que va... Jo sempre fico l'exemple dels ous, no? Vull dir, tu vas als ous i avui en dia ja tothom està conscienciat de que mira el codi, que el primer número, que sigui 0 o 1, perquè no volen el codi 3 i 2, no? Mm. Doncs la gent les veu al súper obrint les capsetes d'ou i mirant quin codi tenen posat. Però amb el peix hauria de ser igual. La gent tindria que tenir l'intríngulis personal de saber quin peix és el que s'està menjant. No anar només a agafar i endur-se-ho i menjar-s'ho.
Sí, però això no passa a vegades, eh? Perquè a vegades m'he trobat tingué peix fresc d'Arenys o d'on sigui, de Sant Carlos o del que sigui. Bueno, i llavors tu dius, per exemple, aquest preu, 8 euros... I et diuen, escolti, allà està 4 euros o 3 euros, sí, però aquell peix no és de la costa. El que vostè li estan oferint no és de la costa. M'entén-ho que vull dir?
Si vostè tingués un aplicatiu al telèfon que s'apropa al peix i sense que el peixater, que potser l'assessora ve o potser l'enganya, vostè agafa el peix i li fa una foto al codi i sí, veu que aquell peix no... li posa la data, li posa la foto, li posa la barca, la posició on ha estat pescat, i l'altre peix no té cap tipus d'identificatiu, doncs vostè mateix. No. O sigui, tot és anar picant pedra, vull dir, això són iniciatives individuals que s'han d'anar inculcant i fer entrar dintre de la sistemàtica de la societat, perquè quan vagi a comprar ho miri. Vull dir, nosaltres no podem fer més que això, perquè al cap i a la fi nosaltres que som els productors, no?, els que pesquem el peix, no som qui el venem. I qui el ven, doncs, ja és qüestió seva si ven de costa o si ven de Xile o si ven de Namíbia. Vull dir, això ja no és qüestió nostra.
Hi ha iniciatives, també la cofradia Palamós n'ha fet alguna, no?, de promoure la cuina de peixos desconeguts. De fet, aquí...
I com la gamba, la gamba de Palamós.
Però més enllà de la gamba, que té un preu, no?, i que la gamba es paga cara... Ja tu, això, en Joan Major, per exemple, que és cuiner, restaurador d'aquí d'Arenys, ho deia, no? I la setmana passada, precisament, a l'espai de cuina del programa en parlàvem, no? De totes les espècies que també pesquen els pescadors, també pesqueu, i que, en canvi, no tenen valor comercial perquè la gent els desconeix, perquè la gent li fa mandra treure-hi les escates o treure-hi les escames o...
El 90% de peix que vens avui dia tot és a filets.
Els ganduls, per
sí,
tant.
Sí, sí, és així.
No, saïteu sardina, em treus el cap i l'espina.
Clar.
Llavors dius, bueno, a veure, jo ven peix o haig de dedicar-me només a netejar peix?
Entenc.
Sí, la gent també sembla que li sigui igual.
La gent és
així, perquè...
la gent és de còmode d'aquesta manera, tothom ho vol a filets, sí. Tothom sempre net i polit. Jo em vaig trobar un cop que vaig anar per aquí a Montroig del Camp i vaig anar a la plaça, que estàvem del càmping, i vam anar a un mercat i dic, posi'm d'això. I diu, el me netejarà. Diu, aquí no netegem el peix. Dic, com ho diu vostè? No, aquí no netegem el peix. Dic, escolti, jo faig de peixeter i netejo tot, eh? Diu, bueno, li faré perquè està aquí de vacances, si no, no li faig. Dic, doncs allà no vendria ni un peix. Allà no vendries ni un peix.
Què deies, Antoni?
Què deies, què deies?
No, és això, no? Que, per exemple, vas a comprar un quilo de seitons a la peixateria i potser val 3, 4, 5 euros, però, clar, la gent el demana net i llavors li cobren 8 o 9 euros, perquè, clar, té una feina de netejar el peix. Llavors, vaja, netejar uns seitons és la cosa més fàcil del món. I estaria bé que la gent ho sapigués fer, no? I s'estalviaria calés i potser compraria peix més sovint, no? Vull dir, si al cap i a la... Per això dic, és fer cultura de peix. És la gent ha d'agafar cultura de peix, que no és tan, no és tan difícil.
I al final el peix acaba sent bo, perquè quan fas ben gran, saps? Et va agradant cada vegada més. És una d'aquelles coses que cada vegada te la menges més a gust,
més... És sa.
Coi, no, així, a més a més...
Sa, i és gustós, i és boníssim. Uns seitons fregidets amb unes llesques de pa amb tomàtec.
Oh.
Ja tens un bon, una amanida, ja tens un bon dinar.
O un bon sopar.
O un bon sopar.
No, hem de promoure. Sí, digues, Antoni.
No, que el peix és un producte que, a part que és molt saludable, atipa, perquè en el moment en què menja està atipa, i després és molt fàcil de digerir. O sigui que, com tu dius, evidentment, quan ens anem fent grans, doncs és molt millor que no pas un tall de carn vermella o de qualsevol altra cosa.
Doncs, escolta'm, hem de fer aquesta iniciativa, hem de promoure aquesta voluntat d'informació, d'apropar la gent al sector de la pesca, de que hi hagin més barques i que tot sigui com més sostenible, no? Això ens haurem de posar d'acord per poder-ho fer.
Sí, jo crec que a poc, és això, ja et dic, hi ha la pesca, com tu deies, des d'Europa, des dels canvis generacionals, etcètera, etcètera, té no els seus dies comptats, però sí que té més reducció, penso jo, de la que hi ha ara, per desgràcia, no? Però esperem, no?, que la societat, doncs, igualment segueixi recolzant-nos i que puguem seguir vora, no?, Vilanova, vora Arenys, vora tots aquests pobles de costa que fa vida, no? Vull dir, abans tothom coneixia un pescador, coneixia un familiar de pescador, i aquestes coses s'estan perdent, no? I no és gaire agradable.
Bueno, que tingueu una bona temporada tots de peix blau.
Ja ho veurem.
Això esperem.
Antoni de l'Àguila, moltíssimes gràcies, vicepatró, que vagi molt bé, i bon retorn a la feina aquest diumenge.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Francesc, que vagi molt bé. Fins la propera. A reveure.
Un altre dia que vulgueu, ja sabeu.
Ja ho saps. Vinga. Això és casa vostra. Teva, de l'Antoni i de tots els que us agrada la mar. Ai. I les qüestions que tenen a veure amb la navegació. Nosaltres demà tornem a les 4, aquí, a la vostra ràdio local. Gràcies. Fins demà.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vindem.
dos. Els dimarts jurem de no tornar a jugar amb foc, però els dimecres tornen a créixer flors que eixuguen els plors. Els dijous l'orquestra sempre toca algun lloc i els divendres vespres que s'encenen tots sols.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.